dos minuts per arribar a dos quarts d'onze del matí. Avui aquí al Sant Cugat a Fons, Matins en Xarxa, volem acostar-vos tota la informació sobre un servei que coneixes molt i molt bé. De fet, és molt probable que molts de vosaltres l'hagi utilitzat avui mateix. Estem parlant dels ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Avui volem parlar-ne en profunditat, és per això que començarem pel principi, per la història d'aquest servei que d'aquí pocs anys ja serà centenari. Ens acompanya a hores d'ara l'historiador del grup d'estudis locals, Domènec Miquel. Bon dia, Domènec.
Hola, bon dia.
I gràcies per acompanyar-nos avui aquí al Sant Cugat a Fons, Matins en Xarxa. De primeres, el ferrocarril arriba a Sant Cugat l'any 1917.
Exactament.
Com canvia la ciutat llavors?
Home, canvia bàsicament perquè tens la possibilitat de viure a Sant Cugat i de treballar a Barcelona, la qual era una cosa que fins aquest moment havia sigut molt complicada, no? I a partir d'aquest moment això és possible. O, a l'inrevés, de gent de Barcelona que vingués, diguéssim, doncs, a viure aquí a Sant Cugat.
De fet, aquesta línia, Domènec, la via Barcelona-Vallès, va ser la primera, a més, que va ser elèctrica. També suposar allò una revolució, ja no només per la ciutat en si, ni per les línies que, ni per les ciutats que afectava, sinó en si pel futur dels trens aquí a Catalunya.
Sí, per això, bueno, això té una explicació, no és que hi hagués una voluntat de modernitat, En el moment en què es fan les centrals aquestes del Pirineu, la capacitat, diguéssim, d'absorbir la producció que hi ha a Catalunya encara és bastant baixa, I per tant es necessita també crear algunes coses que consumeixin electricitat, i una de les solucions va ser crear aquesta línia.
I finalment també...
Les centrals i la línia eren de la mateixa persona,
Amic, sí. Això no era casualitat, oi?
Exacte, sí.
També, a més, es va fer les vies de tren amb la voluntat que poguessin arribar fins a França, amb l'ample europeu ja. Clar, finalment, allò també suposa un impuls per la ciutat, m'imagino.
Sí, teòricament sí. El que passa és que aquestes línies que havien d'arribar a França doncs no van passar de Sabadell i Terrassa, que era com una mica més a prop de la frontera. Sí.
Exacte. I escolta, Domènec, ja des d'un principi la línia s'utilitzava bastant. Vull dir, la gent que havia d'aquí a Sant Cugat ja utilitzava molt, ja ho sabem ara, que és una de les línies, és un dels mitjans de transport més utilitzats de Sant Cugat, i fins i tot llavors ja la gent l'utilitzava amb freqüència.
Bueno, es va utilitzar, diguéssim, per exemple, molts pagesos dels que baixaven al mercat de Barcelona, bàsicament es anava a dos mercats, el mercat de la Llibertat de Gràcia i es anava al mercat del Ninot. Doncs van començar a utilitzar el tren per desplaçar-se.
Déu-n'hi-do. I escolta, i després d'obrir-se aquesta primera estació, el 1907 aquí a Sant Cugat, es van obrir la resta. Després va arribar la Floresta, l'any 25, Valldoreix el 31... Mirasol el 48...
Sí, a veure, això s'ha d'entendre que, diguéssim, el tren arribava fins a les Planes, que l'estació està feta en el límit del terme de Barcelona.
Clar, la considerem com nostra perquè, clar, les Planes també toca Sant Cugat, però l'estació, hem de dir...
L'estació és terme de Barcelona.
Que és el terme municipal de Barcelona.
Sí, per 100 metres està en el terme municipal de Barcelona. I aleshores, en el moment, a veure, la creació d'una línia fèrria com aquesta, el que genera són externalitats, i aquestes externalitats es tradueixen bàsicament en fer urbanitzacions al llarg de la línia. I aleshores, quan aquestes urbanitzacions ja tenen prou densitat, llavors els veïns d'aquesta densitat el que demanen és de construir una estació.
Sorprèn, potser, quan mires el mapa d'estacions de Catalunya, la quantitat d'estacions que hi ha a Sant Cugat. Clar, si comptem aquesta de les Planes, en tenim 8.
Bé, perquè és que en realitat funciona com un metro, és un ferrocarril metropolità per Sant Cugat.
Clar, per tant, això que li diuen de metro del Vallès, vaja, assenyat.
Sí, completament.
Déu-n'hi-do, ja d'aquí poquet farem 100 anys de tenir el tren aquí a Sant Cugat. Teniu alguna cosa prevista des del gel per tot plegat, Domènec?
La veritat és que encara no, perquè queda una mica, encara estem en un bicentenari.
Queda una mica.
Sí.
Bé, 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 veurem, veurem tot plegat com, com evoluciona, però ja pràcticament un servei que és tricentenari. Avui volíem començar aquest espai, aquest tema del dia parlant dels ferrocarrils, acostant-vos una mica la història de tot plegat. És evident que és un servei que se li donem moltíssim ús i, per tant, toca, crec jo, conèixer d'on ve tot plegat. Ens ha explicat avui l'historiador Domènec Miquel. Com sempre, Domènec, moltíssimes gràcies per tot plegat, per acostar-nos-ho, i que passi un molt bon dia.
Vinga, vosaltres.
Minuts per sobre de 2:15 del matí. Més temes relacionats amb els ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Sant Cugat, com acabem de comentar, Sant Cugat té 8 estacions, comptant aquesta de les Planes: Sant Cugat, Vall-llobrega, Mirassol, Vulpelleres, La Floresta, Sant Joan i Hospital General, més les Planes, que, com dèiem, estava al terme municipal de Barcelona. Fins a 4 línies passen per aquestes estacions, que comuniquen de punta a punta Barcelona amb Sabadell i Terrassa. Un 60% dels santcugatencs es beneficien regularment d'aquest servei, segons les últimes dades de l'Observatori Sociològic de Sant Cugat. És, a més, un dels serveis millor valorats per part de la ciutadania. D'altra banda, en temes concrets, la T10 és la targeta més utilitzada pels santcugatencs. De tots els usuaris, més de la meitat utilitzen aquesta targeta. Enguany, la T10 de dues zones, la més utilitzada, costa 20,30 €, un 4,6% més cara que l'any passat i quasi un 50% més cara que fa 5 anys. És, per tant, la gran queixa dels usuaris, el preu de les tarifes. Una altra de les queixes més escoltades fa referència a la unificació de les estacions locals. Com sabeu, des de les Planes fins Rubí s'estén la zona 2. Per tant, viatjar a Barcelona o a Terrassa suposa la compra d'un tiquet de zona 2. I encara amb l'exalcalde de Sant Cugat, amb el Lluís Recorder com a conseller de Territori i Sostenibilitat, va afirmar que s'estava treballant amb la creació de la T-Mobile, un sistema que havia de substituir les actuals targetes i que s'ajustaria a les tarifes segons la utilització que en faci l'usuari. Ara per ara no hi ha novetats al respecte. I sobre tots aquests temes en volem parlar en aquesta taula de l'estudi Ramon Barnils. Per tant, avui estem molt ben acompanyats. A hores d'ara ens acompanya l'Albert Moratet, director de Mobilitat de l'Ajuntament. Molt bon dia, senyor Moratet.
Hola, molt bon dia.
I gràcies per acompanyar-nos aquí al Sant Cugat a Fons Matins en Xarxa. També tenim amb nosaltres el Manel Sánchez, president de la Federació d'Associacions de Veïns de Sant Cugat. Molt bon dia, senyor Sánchez.
Hola, molt bon dia.
També ens acompanya el Julio Sánchez, de l'Assemblea de Drets Socials. Molt bon dia.
Bon dia.
I també tenim, via telefònica, en Ricard Riol, president de l'Associació per la Promoció del Transport Públic. Senyor Riol, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I gràcies a tots per atendre'ns avui aquí al Sant Cugat a Fons. Començarem per vostè, senyor Moratet. De primeres, quina valoració es fa des de l'Ajuntament del servei que rep des de Ferrocarrils?
Clar, des de l'Ajuntament considerem que el servei que ens ofereix Ferrocarrils en general és molt bo, perquè les freqüències de pas que tenim per Sant Cugat, amb connexió tant amb Barcelona com amb Terrassa i Sabadell, realment són molt bons, i realment des de, quan a freqüències, això està funcionant no com una xarxa de ferrocarril, sinó realment com un metro del Vallès.
De primeres era l'objectiu que es buscava, que funcionés com un metro, uh-huh. I que pràcticament Ferrocarrils fos una extensió, oi? Si no vaig malament, del metro de Barcelona.
Exacte, una mica aquesta és la idea amb la que des de l'Ajuntament estem treballant. Segur que avui parlarem aquí d'aquest greuge comparatiu que pot tenir Sant Cugat amb altres poblacions, que a pesar de tenir una mateixa distància amb el que seria el centre de Barcelona, doncs els santcugatencs tenim un cost més elevat que altres poblacions.
De fet, anirem a pams amb aquesta taula d'avui. Parlarem de l'avaluació del servei, parlarem també del preu dels tiquets, de la zonificació, d'aquest greuge comparatiu, com deia el senyor Moratet ara mateix, i d'altres projectes futurs que puguin afectar a Sant Cugat pel que fa a la línia de ferrocarrils. Manel, Sánchez, des de l'Associació de Veïns, quina valoració es fa del servei que rep amb els ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya?
Bé, suposo que a nivell de servei no tenim queixa, el que sí que és cert que la queixa ve per aquests augments abusius que contínuament està patint la gent, vull dir això, que és una forma d'empobrir més a la població, vull dir, això és indiscutible, que el greuge comparatiu que tenim formant part de la corona és indiscutible, que ja fa molts anys que reivindiquem realment que formem part d'aquesta primera corona, més que res perquè, bueno, realment si hi ha una Barcelona, els seus habitants poden agafar un radi uns 70 quilòmetres viatjant d'un cantó a l'altre amb una primera corona, a Sant Cugat ens posaríem amb aquesta mateixa condició, podríem anar fins a Manresa, no? Vull dir, penso que és un greuge combatir. I a més, si pensem que nosaltres els augments que estem patint, torno a repetir que són abusius, i entréssim a la primera corona, doncs d'alguna manera seria un estalvi que podríem fer els santcugatencs a nivell de la mobilitat. Per tant, seria una petita recompensa o solució a aquests augments tan descarats, no?, que estem patint des de fa tant de temps.
De fet, quan era conseller Lluís Recoder ja va parlar de trencar aquest greuge comparatiu. Ara, per ara, senyor Moratet, com està el tema? Hi ha pronòstics de que tot plegat es pugui solucionar, que sigui de la mateixa zona que Barcelona, Sant Cugat?
Aviam, nosaltres apostem molt, com heu comentat abans, per, crec que els camins que pel que va a la Generalitat també és per aquesta targeta de mobilitat. Mm-hmm. És a dir, el tema és que si es manté el sistema de les corones, que possiblement en l'any més o menys 2000, quan es va muntar, podia tenir la seva lògica. Pensem que l'any 2000 es munta tot aquest projecte d'integració tarifària, que significa que amb un mateix bitllet pots agafar diferents transports. Aquest, per tant, era un projecte complicat quan encara tot això era teoria. Mm-hmm. És quan llavors també, per tirar això endavant, es va dissenyar aquest sistema de les corones, no? Creiem que ara també les noves tecnologies permeten ja fer coses que fa uns anys enrere no permetien fer. Mm-hmm. Com per exemple seria això de tirar endavant aquesta T-Mobilitat, que seria una targeta sense contacte que va bonificant a mesura que un va sent més usuari del transport públic, i tot això llavors també posaria més fàcil tots aquests diferents títols que hi ha de la T10, la T+, tot això podria quedar més simplificat amb aquesta targeta, que a mesura que un va utilitzant, va sent més usuari del transport públic, doncs el bitllet cada vegada li va sortint més econòmic. Uh-huh. I això creiem que és el que tècnicament podria resoldre canviar aquesta estructura de les corones i realment buscar un altre sistema diferent.
Julio Sánchez, com ho veuen des de l'Assemblea de Drets Socials? Tot plegat, valoració dels serveis, unificació, el tema que acaba d'obrir ara mateix el senyor Moratet sobre aquesta T-Mobile, aquesta nova manera de moure's, que vaja, veurem quan es podrà implementar. Quina valoració en fa vostè?
Bueno, en principio nosotros digamos que en cuanto a lo que es la calidad del transporte, la frecuencia de transporte, no tenemos demasiadas críticas. Ahora, lo que sí es importante en todo lo que está ocurriendo ahora es que tratemos de que los árboles no nos impidan ver el bosque. En este momento el bosque es que hay un incremento muy importante en las tarifas, y nosotros desde la Asamblea de Derecho Social lo que entendemos es que el transporte público y accesible no es un derecho, pero sí es un bien de interés social. Es decir, del mismo modo que lo es el acceso al agua, a la energía o a la vivienda. En el caso del transporte, este bien de interés social se ve incrementado porque permite o posibilita que nosotros tengamos acceso al uso o al ejercicio de nuestros derechos sociales. Por lo tanto, el transporte quizás no debería ser encarado solamente como una cuestión de rentabilidad económica. Hay aproximadamente un 80% de usuarios, fundamentalmente trabajadores de transporte público, que utilizan fundamentalmente la tarjeta T10 y la 5030, y que en esta última subida ha sido de un 5 y de un 8%. Hay muchos datos, estadísticas, es decir, nosotros sabemos que la T10 entre el 2008 y el 2014 ha subido prácticamente un 49%, pero si nos remontamos un poquito más atrás, con este servicio de utilidad pública, nos encontramos que de acuerdo a estadísticas del INE y a otras que aparecen en promoción de transporte público, Entre el año 2001 y 2014, la tarjeta TDI se ha incrementado de 5,32 euros a 10,30. Así se ha incrementado prácticamente un 100%. La tarjeta 5030 del 2001 al 2014 ha incrementado de 22,24 euros a 42,50 euros. Estamos hablando prácticamente entre un 95 y un 100%. Curiosamente, en este mismo periodo, el IPC, de acuerdo al INE, en Cataluña es del 44,9%. Es decir, que el aumento de tarifas del transporte público prácticamente ha doblado el IPC. Entonces, nosotros la pregunta que nos hacemos es si nos están castigando porque vivimos por encima de nuestras posibilidades, o si realmente antes nos estaban regalando el transporte i ara l'estan ajustant.
Això, home, que li donaré també veu a Enric Arrió, president de l'Associació de Promoció del Transport Públic. Tot això que acaba de comentar ara en Julio Sánchez, senyor Riol, sí. No sé si ajuda a fer aquesta promoció del transport públic que feu des de la vostra associació.
Bé, la fem a dos nivells, eh? Per un costat recordar a la societat que el transport públic ens interessa a tots, també als que no l'utilitzen, eh? Això que dic clar, que sense un transport públic en aquesta àrea metropolitana no ens podríem moure, clar, perquè estaria tot congestionat. Però també fem promoció doncs, davant de les administracions i la classe dirigent, perquè és veritat, totes aquestes dades que deia el Julio, el transport públic és el servei bàsic de la ciutadania que més ha pujat de tots. Per tant, aquí el que tenim no és un increment de costos que hem hagut d'anar assumint els usuaris, sinó que és un increment de costos degut a un mal finançament públic del sistema. El sistema ha millorat en la seva qualitat i oferta, és veritat. Sant Cugat és un dels referents pel que fa al transport públic a Catalunya gràcies a Ferrocarrils. No és tan referent, per exemple, en cas de l'autocar per anar a Cerdanyola, que també són connexions vallesanes molt importants, però sí que és veritat que demostra que ha hagut una millora. Però aquesta millora no és el que ha encarit tant el preu real del transport públic que ens volen fer pagar el 50%. El que estem pagant ara és una pilota financera de deute perquè no hem tingut una bona llei de finançament del transport públic. 500 milions d'euros de deute que, tot i no haver-se millorat el transport públic en el darrer any, doncs ara amb aquest nou increment es vol cobrir aquest dèficit financer. Nosaltres fa anys que demanem una llei de finançament perquè no pot ser que aquest servei bàsic doncs depengui de l'endeutament i dels pactes polítics que arriben tard.
Mm-hmm. Altres temes que podem obrir, això potser senyor Moratet ens ho podrà comentar vostè, per exemple, estem parlant que la quantitat d'estacions que tenim a Sant Cugat, la qualitat del servei, que de fet tots els presents a la taula l'han destacada com una cosa positiva, que funciona bé el servei de Ferrocarrils a Sant Cugat, però hi ha una línia que no és de Ferrocarrils, sinó que és de Renfe, la línia R8, que no funciona igual de bé. Això sovint sobta, perquè a vegades sembla que Renfe sigui qui mou més gent, però en el cas de Sant Cugat és Ferrocarrils. Com s'explica aquesta diferència entre un servei i l'altre?
Exacte, jo crec que això és el que ens pot servir justament per fer comparacions, no? Com està funcionant la línia, com està funcionant Ferrocarrils de la Generalitat i com està funcionant i quin és el plantejament que va tenir Renfe ja en el seu moment. Mm-hmm. Perquè sembla que tot estigui orientat cap a la centralitat de Barcelona, en canvi la connexió amb Molins i amb Vallès Oriental, mm-hmm, a través d'aquesta línia de Renfe, les freqüències són molt baixes, pràcticament un tren cada hora, i tenim encara una tasca pendent que és l'intercomunicador amb Volpelleres, perquè cal millorar-lo, és a dir, sí que es diu que és un intercanviador, però realment la distància que s'ha de fer d'una estació a l'altra és considerable, i per tant és una incomoditat que no fomenta, jo diria, d'alguna manera la mobilitat amb transport públic, no? I per tant nosaltres, com sabeu, a Sant Cugat estem elaborant el pla de mobilitat, que és l'instrument que ens serveix per instar aquestes organitzacions supramunicipals a que inverteixin en aquestes infraestructures per donar un major servei, perquè el que ens agradaria és que no tot estigués orientat cap a Barcelona, sinó també poder fer amb transport públic una comunicació correcta entre els dos vallesos i amb el Baix Obregat.
Per tant, seria aquesta seria potser l'assignatura pendent, millorar aquesta via de comunicació.
Exacte, aquesta és una de les assignatures més pendents, jo crec, que tenim ara per ara amb transport públic a Sant Cugat.
Entenc que la resta de companys que tenim avui aquí més o menys deuen estar en la línia del que opina el senyor Moratet. Manel, com ho veu tot plegat?
Bé, jo ho veig ho veig malament, tot plegat, perquè el que no hi ha dret és que els IPCs estan pujant aquest 0,2, que a l'hora de veritat que no és ben bé aquest tipus d'augment el que patim, perquè si en els bàsics ens estan posant aquests augments, que jo crec que és abusiu, si els salaris a més estan congelats, si a més l'interprofessional està a 645 euros, doncs ja m'explicareu com cada vegada la gent estem perdent poder adquisitiu a marxes forçades i realment no hi ha, bueno, no hi ha una perspectiva de que políticament això es tingui en consideració.
D'altres temes, tenim també una carta que me l'acaba de passar ara mateix el nostre company Sergi Alemany, que aquesta carta li podríem preguntar pel al Ricard Riol, i és que des de la promoció del transport públic es va enviar una carta al conseller de Territori i Sostenibilitat, el senyor Santi Vila i Vicente, parlant. De fet, es va enviar el dia 13 de gener, fa molt pocs dies, fa 7 dies només, en què es parlava sobre aquesta queixa que hi ha al respecte d'aquest increment del preu, i a més d'això suma també l'increment d'altres preus, com per exemple del peatge. Senyor Riol, ha vist alguna reacció després d'enviar aquesta carta?
Bé, la carta en si no ha estat contestada i a més es denuncia que hem superat el límit d'allò admissible en unes tarifes de transport públic. A vegades quan parlem de servei social, de servei públic, ens oblidem que el transport públic té una participació fonamental en la protecció de l'aire que respirem. És a dir, hem fet el transport públic més car que anar en moto, cosa que és la major contradicció que podria fer una administració pública, i tot per no saber fer un finançament públic, problema que arrosseguem ja de 3 legislatures de partits diferents. Per tant, hem passat al límit d'allò que és admissible, ja no a nivell social, que és greu, sinó a nivell de salut pública. Això és el que li dèiem al conseller. L'únic que hem obtingut a canvi és una promesa d'una reunió en l'ATM, reunions que hem tingut en el passat i que no han servit de res. Perquè nosaltres el que estàvem demanant amb aquestes mobilitzacions ciutadanes que estaven cada setmana, sobretot a Nou Barris, és congelar les tarifes, és a dir, mantenir les tarifes de 2013 mentre debatem un sistema tarifari que sigui més just, que no es carregui la demanda amb els alts de zona que estàveu denunciant abans i que fidelitzi els usuaris. Què vol dir fidelitzar? Que amb el mateix bitllet tu puguis fer múltiples desplaçaments. Encara no tenim la tecnologia sense contacte, però tenim intel·ligència, tenim capacitat de recursos i amb les tecnologies actuals, ciutats molt més punteres que nosaltres en qualitat de l'aire ho estan fent bé. Cas de Viena, una ciutat molt més rica que Barcelona, és una ciutat que ha creat un abonament, una regió metropolitana que ha creat un abonament per 365 euros any, és a dir, un euro al dia, amb l'objectiu de protegir la seva qualitat de l'aire. I el finançament de la resta dels costos de transport públic doncs ve per altres vies, com és l'assignació de tota la recaptació del vehicle privat, que es fa molta, als serveis de mobilitat en transport públic, com fa Londres en la congestion charge, etc. El que li demanem al conseller és que obri noves vies de finançament, que no pot ser carregar contra els usuaris aquest 50% dels costos disparats i de deute, perquè així ens carreguem els usuaris del transport públic. I com menys usuaris hi ha del transport públic, pitjor anirem tots en congestió, qualitat de l'aire i productivitat econòmica. Això és el que li hem dit. Se'ns ha promès una reunió a l'ATM, que ja hem tingut, perquè això ja ho hem debatut en el Consell de Mobilitat. Per tant, no veiem que hi hagi massa en marge negociador sense una congelació de tarifes.
Encetem la recta final d'aquesta tertúlia que estem tenint avui parlant del Servei de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Sant Cugat, parlem de projectes. Hi ha un dels temes que de tant en tant surt a la llum, de la gent ho recorda, i de fet no fa massa se'n parlava, ho deia el mateix conseller Recoder quan era encara conseller, que és el soterrament de la línia per Sant Cugat. De primeres no es considera una prioritat, i no sé si de segones, senyor Moratet, això continuarà sent així.
Crec que ara per ara, per part de la Generalitat, no es considera una prioritat el soterrament de les línies.
I per part de Sant Cugat?
Per part de Sant Cugat el que ens agradaria és que fos fàcil atravessar aquestes línies, que no fossin unes ferides, unes trinxeres, que separessin barris i sobretot que separessin barris a nivell de mobilitat a peu i en bicicleta. És a dir, creiem que la mobilitat amb cotxe ja està resolta a Sant Cugat amb aquests aspectes, però que sí poden haver-hi alguns barris que estan molt propers, però per passar d'un barri a un altre et trobes entremig aquestes línies de tren que fa que tinguis que donar molta volta. Si això amb cotxe és relativament poc important, a peu o amb bicicleta és més important. Llavors el que sí estem treballant és a diferents projectes. Per exemple, n'hi ha un d'important juntament amb la Generalitat de poder atravessar per sota el que és Víctor Català i connectar el barri de Vuitpelleres amb Cony Favà, que ara també tenim doncs, la via de tren i ens és un inconvenient.
Senyor Sánchez, fa vostè cara de pensatiu. Què en pensa de tot plegat? Com veu aquesta idea de poder soterrar les línies o de millorar la mobilitat pel que fa per travessar aquestes vies d'un lloc a l'altre?
Bé, jo ho veig bé en el moment de que es pogués d'alguna manera cobrir aquestes línies. Més que res també inclús pensant amb els veïns que viuen a prop de les vies, eh? Mm-hmm. Moltes vegades, bueno, ja es provoquen els sorolls, es provoquen una sèrie de molèsties que realment seria beneficiós el fet de fer el cobriment, a part de realment dinamitzar una mica aquestes zones, no? Això sí que crec que la situació actual possiblement no ho permet, però sí que seria bo que es tingués en compte. Mm-hmm. Jo també parlo, clar, lògicament per lo que són els veïns que viuen a prop de les línies, no? Que mm-hmm. també a nivell de sorolls també els hi afecta.
Hi ha molta queixa al respecte, llavors?
Déu-n'hi-do. A vegades hem tingut temporades de bastanta queixa, eh? Més que res perquè inclús és notori que quan agafen les línies aquestes, agafen una petita curva, xisclen les rodes de mala manera, eh? Vull dir, això vivint aquí al centre de Sant Cugat no ens donem tanta compte, però sí que els veïns que estan a prop d'aquestes curves i aquesta línia, doncs ho pateixen, eh? Això segur.
Déu-n'hi-do. Això és el que hem volgut tractar avui. Hem volgut parlar de ferrocarrils, hem volgut fer una foto fixa del servei que tenim aquí a Sant Cugat i hem parlat amb gent que hem cregut més que autoritzada per parlar. Hem tingut aquí l'Albert Moratet, director de mobilitat de l'Ajuntament. Gràcies per ser aquí amb nosaltres avui.
Gràcies a vosaltres.
També ens ha acompanyat el Ricard Riol, president de l'Associació de la Promoció del Transport Públic. Gràcies per acompanyar-nos avui, per aquesta trucada que ens ha atès.
Gràcies a vosaltres.
També el Manel Sánchez, president de la Federació d'Associacions de Veïns. Gràcies. I el Julio Sánchez, de l'Assemblea de Drets Socials. Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Hem volgut parlar de tots aquests temes. Recordem que els ferrocarrils no deixen de rodar, que hi ha molts més temes que encara estem pendents de que puguin tirar endavant, com per exemple aquesta T-Mobile que hem comentat, que permetria generar unes tarifes personalitzades per a cadascú dels usuaris, pendents també dels nous convois que hauran d'entrar en breu i que arribaran aquí a les vies que envolten Sant Cugat, pendents també i moltíssim de les noves estacions que arribaran a Terrassa i Sabadell al llarg, pel que s'ha dit, d'aquest 2014, i pendents també moltíssim d'aquesta línia soterrada que podria ser en un futur una realitat. De moment, però, sí que es busquen alternatives des de l'Ajuntament per fer més fàcil la mobilitat de tots els santcugatencs. Això és tot a la primera hora d'aquest Sant Cugat a fons, Matins en Xarxa. Hem parlat d'aquests ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a Sant Cugat, un servei que s'utilitza moltíssim a Sant Cugat, que hi ha milers de santcugatencs que l'utilitzen com a servei fonamental a les seves vides. Tornarem a la segona hora del Sant Cugat a fons, Matins en Xarxa, amb més temes, amb esports, amb la psicologia de la Gisela Llobet. Per tant, no desconnecteu el 91.5 de la FM, que això tot just acaba de començar. Fins ara!